Catalunya misteriosa.
No us creieu que aquest és el programa del Margarit, del dissabte i del diumenge, que es dedica a les sardanes. És un programa d'antropologia, i la sardana forma part de les tradicions de la nostra història. Tenim aquí un historiador, Jordi Bilbeny, que ha fet un llibre, bueno, ha fet un estudi, que li ha costat anys, però ara l'ha tret en forma de llibre, que es diu La sardana. A veure, Dani, posa la sardana. Fabiol i tot això. La sardana i la religió de les bruixes. Jordi, felicitats.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit i bona hora.
Bueno, com és que t'has posat aquí ja les bruixes i les sardanes?
Ja. Bé, no, això no és casual, eh? Això ja remunta a començaments dels 90, on em demanen que investigui una comtessa, que és la comtessa de Molins, que porta un una colla de bandits, i buscant això, doncs, començo a trobar referències de dones i bruixeria i sardanes. I això, ja l'any 96, publico un petit article en una revista d'Arenys de Mar, que es deia, i es diu Legenda. I aleshores, al cap d'uns anys, el 2013, quan Arenys de Munt esdevé la capital de la sardana, passo aquest article a la regidora de Cultura i al batlle del municipi, per si els hi pot servir d'alguna cosa. Em demanen que faci una conferència, però, esclar, amb un article, no un article de 4 pàgines, la conferència hauria durat 2 minuts.
Porra.
Aleshores, el que faig és ampliar aquell article, i l'ampliació d'aquell article esdevé la conferència, i l'ampliació de la conferència, al cap de 2 anys, és el llibre que ara mateix tens a les mans.
La sardana i la religió de les bruixes és una recerca sobre l'espiritualitat arcaica de la nostra terra i de la nostra geografia sagrada.
Està clar, és una recerca que jo he intitulat una recerca sobre l'espiritualitat arcaica i la geografia sagrada, no? No només bruixes a dalt d'una escombra, els ungüents, les al·lucinacions, els nassos...
El clàssic, sí.
Els nassos guerxos, les dones lletges, els pits pensits, les panxes rebregades, les que es mengen els nens... No, tot això no ho toco, i toco més l'aspecte espiritual, l'aspecte més antropològic, l'aspecte més religiós, la geografia sagrada on aquests cultes tenien lloc, i això és una mica el pal de paller del llibre, no?
El 5 d'agost del 1552, a Olot, que també...
Precisament.
Precisament allà a la Garrotxa, la bruixeria, el Pirineu, estava farcit. Aleshores, allà, el 5 d'agost, els cònsols i jurats de la Casa de l'Almoina, convocats i reunits pel nunci Pere Salvador Brugats, hòstia, aquest capellà, no? Va i prohibeix el ball de la sardana i altres balls per deshonestos i segurament per malèfics.
Sí, aquesta és la primera documentació que tenim on apareix escrita la paraula sardana i curiosament apareix per prohibir-la. Realment no la poden prohibir i això fa que hi hagi un altre edicte dient que hem prohibit el ball de la sardana i s'han passat uns pamflets en rient-se'n. O sigui que poca broma i ho tornem a prohibir i pobre d'aquell que continuï ballant la sardana i altres balls deshonestos. I aleshores veiem, no, que la sardana tenia un gran arrelament popular i que no n'hi havia prou amb un o dos edictes per esborrar-la del mapa, no, sinó que la gent n'enreia fins i tot de la prohibició.
I no va haver càstigs contra els rebels?
És possible, però aquí ja no he estirat perquè realment... Són tantes les branques, tants els passadissos, no, els túnels, que permet aquesta recerca que m'he hagut de centrar molt en tot allò que anava girant a l'entorn estrictament del ball, de les bruixes que diuen que ballen sardanes, de les bruixes que diuen que fan una pleca aquí, de les bruixes que diuen allò... Però, bàsicament, la sardana, perquè si vas de la sardana a la persecució, gairebé no parlo del genocidi que va suposar l'extermini de gairebé un 250.000 de persones entre els segles XVI i XVII. Això hi ha alguns altres estudiosos n'han parlat. Jo només intento reconstruir aquests espais, aquests valls, aquestes tradicions que encara han perdurat fins fa 4 dies a casa nostra, que permeten reinterpretar la sardana des d'un punt de vista diferent.
A veure, un tema que encara, això que estàs explicant, s'ha de tancar un tema. El Pere Salvador Brugats, aquest nunci, qui era aquest?
Ni idea.
No se sap. Va venir especialment a
Segurament se sap, però jo no ho sé. O sigui... És que és un delegat. Si és un nunci, m'imagino que serà un delegat d'algú...
Del Vaticà o del bisbe d'aquí.
Amb unes funcions determinades, no?, perquè prohibeixi aquesta dansa.
Hauria de ser inquisidor. Bé, és molt bé, això ja ha quedat. Aquí és la primera documentació que existeix de l'any 1552, a l'agost, ple estiu, de prohibir la sardana. El poble s'ho va passar per on va voler i aquí, gràcies a Déu, continua la sardana. Més ben dit, adeu. Bé, això està bé, Jordi, però has fet un referència a un altre tema. El tema de la plec i les bruixes. Des del principi se sap, se té referència que les bruixes a les seves reunions feien aplecs.
Exacte. És que aquí els aquelarres, que és un terme basc, a Catalunya es diuen juntes o aplecs.
Aplecs.
Hi ha una altra paraula que surt de tant en tant, que és conciliàbul, però és una paraula ja més culta, que sembla una mica de que té connotacions llatines, no? De concili, conciliàbul, però bàsicament a nivell popular es deia juntes o aplecs. I per això les juntes, les bruixes es troben en aplecs, i curiosament en aquests aplecs de bruixes ballen sardanes, igual que en els nostres aplecs actuals, que també es ballen sardanes.
Aleshores, això, si les bruixes utilitzaven aplec, feien aplec, vol dir que la sardana remunta a l'època de la bruixeria.
Sí, anterior i tot, eh? De fet, tenim danses en cercle amb gent agafats de les mans i ha de ser algun segle abans de Crist, que un geògraf grec ja explica que en alguns llocs d'Hispània la gent balla agafats de les mans a l'entorn de les fogueres davant de casa seva, nits de lluna plena, no? Doncs això també ho trobem a la baixa edat mitjana, ho trobem a l'alta edat mitjana, ho trobem a començament de l'època moderna, i ho acabem trobant fins ara, fins al segle XIX i al segle XX, en llegendes i tradicions de tota mena.
Hi ha una localitat, bé, un punt, podríem dir, a la Costa Brava, Sant Pere de Roda, que, dit així precisament perquè allà feien una cerimònia on muntaven una roda. O sigui, el ritual era com una roda solar, saps què vull dir? Era un ritual solar. A dalt, al Monte Verdera, a dalt, per sobre de Sant Pere de Roda. Aleshores, fa referència a que ja feien allà un aplec.
No, de plecs n'hi ha a tot arreu. O sigui, no és una qüestió que facin només les ciutats o les viles catòliques. No, l'aplec, això de trobar-se en un gorg, a prop d'un riu, al mig d'un bosc, a dalt d'una muntanya, davant d'una cova, fins i tot davant d'esglésies, ermites i ermitoies, això està escampat i és molt difícil de resseguir. Jo no ho he resseguit tot perquè aleshores això seria una enciclopèdia, no? I jo he intentat fer una síntesi i una síntesi que sigui assumible i assimilable i portable, que tu puguis agafar un dia i postar sota el braç i anar-ho llegint al tren o llegint assegut en un lloc amb relax, no amb quatre volums.
Aleshores,
Però la matèria hi és, eh?
La roda, la plec, la sardana, com vulgueu dir-li, no és casual que sigui un cercle, sinó que es fa cercle perquè s'agafaven de les mans i muntaven esta roda magnètica de potenciació de la seva energia. I al centre col·locaven el que tenien que ritualitzar. Ara col·locen bolsos, carteres, iPads, iPhones, però abans col·locaven el que aquell grup ètnic tenia que ritualitzar.
Hi ha un capítol dedicat a explicar com es ballen sardanes o balls rodons a l'entorn del foc. N'hi ha un altre que explico el mateix a l'entorn d'arbres. I un altre que explico el mateix a l'entorn de pedres i monuments megalítics, no? O sigui que menhirs, pedres, monuments megalítics, es feia una dansa entorn. Ritual a l'entorn, no?
Entorn als menhirs, segur. Perquè hi ha gravats.
Mira, i n'hi ha un fins i tot que es balla una sardana a l'entorn de l'altar de la parròquia d'Arenys de Munt.
Arenys és terra de bruixes. Tot allò del Mont Negre,
coneixes?
Sí. És terra de bruixes. I després continua cap a Montseny.
No, clar, i després del Montseny continua cap amunt, i a Montserrat, per exemple, hi ha un capítol destinat bàsicament a com les bruixes i els bruixots es troben a Montserrat i adoren el dimoni i les pedres i ballen sardanes. Hi ha el Pla de les Bruixes, la Roca del Dimoni, tota una sèrie de toponímia montserratina que ens remet directament en aquests cultes arcaics.
M'agrada perquè estic veient a l'índex i veig que estàs fent referència a molts llocs a Catalunya. Això és importantíssim, Per exemple, Terrassa, tu, bruixes condenades a Terrassa, sí. I tot el tema de allà pel Vallès.
Sabadell, Terrassa i algun altre lloc del Vallès. Estan molt estudiats aquests processos inquisitorials de fa temps. El que passa que, esclar, els estudiaven per altres aspectes. Jo he anat a agafar la informació on en aquests processos les dones torturades deien que estaven ballant sardanes. Per tant, a mi el que m'interessa és la sardana. Un altre pot la tortura, un altre pot fer el gènere femení perseguit, no?, per les institucions del poder, etc, etc. A mi m'ha interessat només aquells espais que permeten relacionar la sardana amb les bruixes o amb dones que ballen lliurement en una festa, begudes o amb substàncies per alterar la consciència o simplement perquè es banyen nues i després fan un ball de germanor per les raons que siguin, no? Jo he vist últimament alguna foto d'alguna col·lectivitat nudista i ballen també un ball rodó despullats i ningú els persegueix per bruixots, no? Però aquella època segur que ho haurien fet.
I també fa referència al Moianès, eh?
Hi ha una voluntat de fer una ullada general a tantes parts de Catalunya com he pogut, sense això, no, sense caure a l'extenuació, perquè, clar, hi ha el Canigó, també surt el Canigó.
Pedraforca?
El Pedraforca, efectivament, el Pedraforca, Montserrat, el Montseny, el Montnegre, els Tres Turons, el Montcabré, el Burriac... Hi ha tota una sèrie d'espais geogràfics que permeten interpretar i donar una visió molt completa d'aquesta espiritualitat arcaica, no?
T'has donat compte que el tema de la sardana, l'aplec, la bruixeria es dona més a la Catalunya Vella que a la Catalunya Nova, cap
sí,
a les Terres de l'Ebre?
Sí, efectivament.
És la tradició del Pirineu i que ve del nord.
No, efectivament.
El tema dels menhirs, tot això, dels celtes...
Si jo no sé si és que...
Druides.
Si és que ve del nord o no, o l'altre lloc no ha estat tan ben estudiat, perquè a Altafulla hi ha una gran tradició, a Altafulla, i no es passa als Pirineus.
No, ja.
Jo estic convençut que tot arreu, per exemple, Escornalbou no és als Pirineus, hi ha una gran tradició, la Mare Déu de la Roca, hi ha tots uns espais d'una gran força i d'una gran espiritualitat arreu del país, ermites, Mare de Déus negres,
sí,
i els valls a l'entorn d'aquestes Mares de Déus, i no és estrictament als Pirineus. El que passa és que potser el tema de la bruixeria
les muntanyes...
és molt més estètic o més plàstic o més suggerent relacionar-ho amb muntanyes perdudes, no? Però no, hi feien... la gent d'Arenys de Mar, per exemple, que se les donen de senyors i de set ciències i de l'Espriu i d'en Ruire, i de tota una sèrie de coses civilitzades, doncs també fan un edicte per cacera de bruixes el 1616, no? I jo, en canvi, quan preguntava llegendes, si algú, la gent gran, gent del poble, els arxivers, bibliotecàries i altres parents i amics propers, em deien no, si Arenys de Mar no hi ha bruixes, això és un poble de senyors. Saps? Efectivament, és un poble de senyors al segle XVIII, XIX i XX, però amb una gran tradició i record i memòria de bruixes de les quals en parla en Salvador Espriu amb molt de detall.
Per cert, un gran llegat el de Salvador Espriu.
Sí, jo gràcies a ell puc, o seguint-lo o resseguint-lo, he pogut també anar bastant endins de tot l'aspecte aquest bruixístic Arenys, perquè realment gairebé ningú es recorda de res, ni llegendes, ni tradicions. A la biblioteca no hi ha absolutament res, a l'arxiu només hi ha una cosa, que és un estudi que va fer l'arxiver d'aleshores, Josep Maria Pons i Guri, sobre un edicte que Arenys feien, Arenys de Mar i Arenys de Munt es van posar d'acord per empaitar les bruixes conjuntament.
Em sembla que el Salvador Espriu era cabalista. He fet algun programa sobre això? Ara
no m'estranyaria.
Sí, sí.
Jo un cop vaig conèixer el seu germà i em va dir, vostè que està interessat en tot el tema del passat euskèric o ibero-basc de Catalunya, li he de dir que el meu germà també investigava en aquesta línia i va començar a estudiar euskera per comprendre-ho millor. O sigui que és un home que realment penso que va arribar a uns estats del coneixement poc normals.
Que en aquella època, amb el dictador, era, no era tan fàcil dir que eres un hereje.
Ell ho sabia vestir molt bé, té un llenguatge molt simbòlic, però qui pot llegir entre línies s'hi arriba fàcilment.
Sí. Vas parlar, com no, entre altres coses, la plec que es portava, que es feia a terme a Pedra Gentil, allà a Vallburguina.
Exacte.
On es feien pactes sexuals.
Efectivament, no, a Vallburguina tothom diu que després de la plec de Bruixes ballaven una sardana sobre la pedra, diu que per això està trencada, de tant de saltar-hi i ballar-hi al damunt.
No, jo t'explicaré per què.
I després, és clar, com sempre, doncs s'havia de fer un pacte amb el dimoni, i el dimoni sembla que s'aprofitava o tenia tracte sexual amb les bruixes, i les bruixes doncs li besaven les parts naturals, les natures que diríem el dimoni, no?
Sí, ja fantàstic que estés trencat per això el dolmen de Pedra Gentil, sí, però em sembla que és per qüestions climatològiques, tèrmiques. Allò... El dolmen no està situat al lloc original i el van bellugar des del cim de Montnegre a baix. I es veu que per una qüestió de climatologia es va trencar, es va partir. Però jo he anat a veure, per exemple, he estat algunes vegades al menhir del Mac Merlin a la Bretanya francesa, i també està partit per les glaçades, tal. És que és molt difícil, no? Tant segles.
No, estem després, parlant de segles. No? Sí, després hi ha una cosa que aquí no he pogut desenvolupar molt bé, però sí que hi han sovint dues pedres amb un tall fet per mà humana al mig, i diuen que per allà al mig entra i surt el dimoni. Hi ha un munt de... A Sabassona hi ha una pedra a terra amb tota una sèrie de incultures i creus i símbols petroglifs, i la pedra està partida pel mig.
El bosc de Sant Feliuet de Sabassona.
Exacte, no? O sigui que veig que hi ha tota una sèrie d'elements que permetrien interpretar aquests dos blocs,
que
com la part masculina i la femenina, el bé, el mal, la claror, la fosca, no? La nit i el dia, l'actiu i el passiu, i això sí que pot produir una mena de divinitat, o una mena d'encarnació o visualització d'aquesta energia divina molt més productiva que si es tracta d'una sola pedra o d'un sol espai, no? Aleshores, ja es pot interpretar avui dia que, amb totes les dades del folclor, de la llegenda i de l'arqueologia que tenim, que potser una pedra tallada en dues parts pot ser natural o no. De fet, jo hi vaig portar un company que era mig parapsicòleg, mig cabalístic, mig xamànic, i quan puja dalt del dolmen diu: ostres, això sembla el cervell humà. Semblen les dues, saps? La voluntat de la part positiva i de la part negativa. I no sabia res de tota la resta d'estudi que jo havia estat fent sobre les dues pedres, sobre les pedres tallades, sobre el dimoni que s'apareix en una pedra tallada. I realment és un aspecte també a tenir en compte.
En el llibre parles de la gran deessa Diana. Diana.
Sí. Jana, que és Jana.
Jana. I que ho vincules a les bruixes serranístiques, evidentment.
Sí, perquè Diana també tenia tot un seguici de dones.
I ve molt de lluny, Diana.
De fet, a les primeres bruixes se les acusava d'adorar Diana en lloc de Nostre Senyor Jesucrist. Deien que adoraven Diana, que eren paganes i que per això havien de convertir-les, no? I clar, aquestes dones que anaven en el seguici de Diana, en alguns casos, doncs, els estudiosos de les religions i els antropòlegs interpreten que eren les seves sacerdotesses. Com que les bruixes també seguien Diana, és fàcil poder conjecturar, ens falta més informació per acabar-ho d'assegurar del tot, però es permet conjecturar que les bruixes també havien de ser una mena de sacerdotesses de Diana o Venus, que és la mateixa divinitat.
És el mateix, sí. Segons els grecs o els romans, la mitologia. Escolta, per abans d'acabar, dos muntanyes màgiques de Catalunya que tu les toques. Una són les bruixes i els aplecs que portaven a terme al Canigó. La muntanya, podríem dir, la flama de Catalunya.
Sí, és una muntanya extraordinària. Mítica, ja. totes es sembla que un eren dels grans aplecs bruixístics, s'esqueien al cim del Canigó. De fet, Verdaguer comença el seu Canigó amb el primer capítol que es diu l'aplec.
Quin crac, el Verdaguer.
I on es veuen les fades, les goges, tots ballant sardanes.
Quin crac, mossèn Cinto.
O sigui que el Canigó sí que és una muntanya molt important en aquest aspecte, no? Tampoc, clar, el que n'he dit queda curt amb tot el que se'n podria dir, però només per tenir un tastet, sí, també, sí. Que fins i tot el Canigó s'hi ballaven sardanes en els aplecs.
Ja, ja. I l'altra muntanya, que clar, moltes persones no ho saben, i és la gran muntanya per excel·lència màgica i cor de Catalunya, que és Montserrat, eh? A pesar de tot, a Montserrat hi havia també rituals de bruixes i bruixots.
Sí, abans ho he comentat, i potser ara hi podem aprofundir una mica, no? Però tot i aquest sentit que es veu com de muntanya de puritat, no, de vida reclosa, dels monjos, això antigament de monjos no n'hi havia monges, i les monges, esclar, tenien cura d'aquesta deessa mare que primera Venus, i després ha sigut la Moreneta, no?
Una mater gea també de la
una
terra.
Una gran deessa mare de la fertilitat,
una
negra, amb aquest color negre tan característic de les divinitats arcaiques, no? I també en el llibre comento que les monges al segle IX o X, no recordo molt bé, em sembla que és el IX, van ser foragitades de Montserrat.
Et vull dir una cosa, Jordi, saps per què és negra, no?, la Verge de Montserrat i les Verges trobades? Perquè simbolitzen...
Hi ha unes quantes teories.
Simbolitzen l'humus de la terra perquè són de la fertilitat. No, perquè...
Això no són teories. Això ja...
Són sortides per la banda.
Sí, això és perquè no s'acabis de saber el significat profund de la negror de la Moreneta.
És perquè simbolitza la fertilitat.
Exacte, però a més allò que podem aprofitar ara aquest espai per dir, si la Mare de Déu de Montserrat era negra, o tantes Mares de Déu negres eren negres
perdó,
pels
Nostra
fums,
Senyora, Mare de Déu encara no, perquè són gòtiques. Nostra Senyora.
Diguem la Moreneta, doncs.
Sí, la Moreneta.
És negra pels fums.
És que ara ja inclús li diuen Maria de Montserrat, que bueno, Maria és una altra història posterior en un concili.
Sí, sí, sí.
La Moreneta, com tu dius, és... Nostra Senyora, la de Montserrat, o la de Núria, o la tal, la Notre Dame, a França, a tot arreu. Això de la Mare de Déu són els catòlics o els cristians posteriori.
No és veritat, perquè els déus romans també tenien mare, eh?
Sí.
I en deien la mare dels déus.
Dels déus, sí, però no de la Mare de Déu de Jesús.
No,
com aquí.
És que no hem de confondre però, Jordi, el que és una Mare de Déu universal que es troba a tota Euràsia i amb una interpretació d'una religió concreta com és la catòlica. Mm. Els catòlics poden creure que és la Mare de Déu, perfecte, la Mare de Jesús, perquè ells creuen que Jesús és el seu Déu, però uns altres creuen que el seu Déu és un altre. Però el concepte de Mare de Déu és precristià.
Però tu, és una matergea, mare de la natura. Escolta una altra cosa, tu creus que és lògic que la Moreneta li diguin Maria de Montserrat?
Sí. Sí, és lògic. Sí.
És lògic. Això és una cosa última que han posat els frares?
No. Aquí jo dono moltes proves de com una de les grans divinitats precristianes, Ibero Vázquez, es diu Mari.
Sí, Mari.
Els antropòlegs bascos diuen que l'origen de Mari és en el Neolític.
I de mare.
Per tant, no pot ser... el que fan els catòlics és aprofitar aquesta gran mare i amb el nom que és Mari, mare, fixa't que és molt pròxim etimològicament, agafen aquesta tradició i se la incorporen. Però no pot ser que si Mari és precristiana...
Sí, que ho és.
Per tant, sigui el cristianisme sigui anterior a la... No, saps això que dius tu? Per tant, pot ser que la Mare de Montserrat se li digui Maria? Diu sí.
Perquè
l'antiga mare de la Terra també es deia Mari.
La Mari atàvica.
La Mari atàvica, i és arcaica. Que està molt estudiada, i aquí també la poso en relació, perquè si no s'acaba d'entendre molt bé.
Però això ho expliquem als oients i al públic, i es fan creus, perquè molts es creuen que realment la cosa va començar amb el cristianisme i tal. I el cristianisme, l'última de les religions, bueno, l'última és l'islamisme, de les grans religions monoteistes, que ha anat acoplant profetes i deïtats d'altres creences
I a més a més, a Montserrat és un gran lloc on sempre s'han ballat sardanes, també.
Hi havia castells.
Vull dir, sardanes, el culte, hi ha gent que parla de la muntanya com a gran temple fàl·lic, no? on les dones fins fa 4 dies anaven a refregar-se per aquelles pedres per demanar un part fàcil, per demanar que els seus fills tinguessin salut i fossin sants, i fins i tot per demanar de quedar-hi prenyades, no? Tot això...
Com a Núria.
Exacte, no? Aquests llocs són molt... tenen una gran relació amb la sexualitat, i això també és el que s'ha intentat esborrar.
I la fertilitat. Molt bé, Jordi, ets un crac, tu també, eh?
Bueno, no sé si tu ho dius...
Ho dic perquè et conec ja.
Ho tindré en compte.
No, t'ho dic perquè et conec i pels estudis que has fet en molts temes, no solament el cerro...
Jo, si tu t'interessa, jo penso que dono molta informació i després tu la utilitzaràs en àmbits molt diversos, ja veuràs.
Sí, sí, i gràcies per fer-me una referència, que he vist que també...
Bé, he agraït a tothom que d'una manera o altra ha facilitat la recerca, n'ha fet esment, tu em vas portar a la ràdio, després a la televisió, ara em tornes a portar aquí, per tant, a tothom que m'ha fet un cop de mà amb la difusió de les idees o del concepte o del mateix llibre en si, doncs jo ho agraeixo, ho he agraït en els agraïments.
A mi m'agrada la teva recerca, els teus treballs, perquè vas pels camins ocults que són on hi ha la sabidoria.
Molt bé, gràcies. Sí, on jo diria on hi ha la informació.
Mira, la sabidoria, el coneixement...
De fet, la saviesa és una cosa que tu et poden inundar d'informació i no acabar-la de relligar bé, no? És que la saviesa... De vegades,
per això dic la saviesa.
Els mateixos camins, no? De vegades et porten a saturar-te, sí. o a transformar-te, sí. No? Perquè la informació és neutra de vegades, sí. No? O l'espai on que hi arribes, sí. És neutre, i ets tu que fas una alquímia, no? Que ho sintetitzes de manera diferent perquè allò et transformi, no? Jo utilitzo bastant la informació per al creixement personal i per la transformació meva, tant intel·lectual com espiritual, com humana, no? Perquè penso que el coneixement transforma. Ara, veig que hi ha gent que el coneixement l'utilitzen per manar, ordenar, dogmatitzar, cobrar, no? Sortir a la foto, i que també és legítim, però a mi no m'interessa.
Bueno, Jordi Bilbeny no és un mindundi, eh? Els que no el coneixeu, és un llicenciat en filologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és historiador, director de l'Institut de la Nova Història, vull dir, i a més escritor, i un home, doncs bastant savi.
Bé, diguem que, Jordi, que hi som pel tros, no?
Continua i porta la informació, i en nom de tots els que ens interessa la cultura, t'ho agraïm.
Moltes gràcies.
Recordeu, ha sortit el llibre La sardana i la religió de les bruixes, de l'editorial Librux. Ja està a tot arreu.
I quasi, quasi. Però bastant, bastant fàcil de tenir accés.
Perquè tu tens alguna web, no?
Sí, el web és l'Institut Nova Història, inh.cat, i el meu web personal, que és jordibilbeny.com.
O sigui, inh.cat. Institut Nova
Història.cat.
Molt bé, gràcies, i continuem, i visca les bruixes, perquè elles ens van portar la sardana.